Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, encetem una jornada de dilluns marcada per la tragèdia, per l'accident de tren a Còrdoba. Més de 20 persones han mort i 73 més n'han resultat ferides. 24 d'elles estan greus en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Ademuz.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando.
Els fets han passat quan faltaven 15 minuts per les 8 del vespre d'aquest diumenge, quan tres vagons d'un comboi que feia el trajecte Màlaga-Madrid han envaït la via contrària i han xocat contra un Alvia que havia partit de Huelva. A causa de l'impacte, els dos primers cotxes d'aquest tren que duia 53 passatgers han caigut per un terraplè de 7 metres de 4 metres de profunditat. En aquesta hora encara continuen les tasques de rescat i el gran interrogant ara és saber què ha passat exactament, és a dir, quines han estat les causes de l'accident. El ministre de Transports i de Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, assegurava aquesta matinada que és un accident estrany.
El tren és un tren idio, és un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, és un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès l'agenda, també la reunió que tenia prevista per avui amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. I des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha expressat el condol a les víctimes i als seus familiars a través de la xarxa social X, de la mateixa manera que també ho ha fet la secretària general del PSI, Francina Armengol. Durant l'informatiu matí d'avui, seguirem pendents de la darrera hora d'aquest sinistre en un dilluns, dia 19 de gener, en què hi ha altres qüestions importants de l'actualitat. Els pescadors de les Balears s'aturen avui per protestar contra les noves obligacions de control pesquer.
Asseguren que són desproporcionades, ineficaces i que posen en perill la flota artesanal. A més, diuen, faran minvar la qualitat del peix fresc. Avui, a les 11, la Federació de Confraries de Pescadors de les Illes han convocat una concentració al moll pesquer de Palma.
A l'informatiu matí en parlarem en aquesta primera hora amb el president de la Federació de Confraries, amb Domingo Bonnin. També a partir d'avui entra en vigor el pla de contingència obstetrícia i ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques.
La resta de dones seran derivades a altres hospitals. S'estima que l'Hospital de Referència de Llevant, en aquests moments a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts.
I avui també vos explicam que la meitat de les treballadores domèstiques de les Balears han viscut situacions racistes.
Així ho alerta la Federació SOS Racisme en el seu informe anual 2025. L'entitat alerta que el racisme es manifesta en insults, humiliacions i estereotips vinculats a l'origen, la documentació o en el color de pell.
I avui, de 9 de gener, és la revetlla de Sant Sebastià i estan ben pendents del temps perquè hi ha possibilitat que plogui. També avisos de vent fort a Mallorca i a Menorca a partir de les 8 del vespre. En té més informació, Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Sembla que tindrem una revetlla de Sant Sebastià passada per aigua. De fet, al llarg d'aquestes primeres hores del dia ja han tingut algunes precipitacions de caràcter local a diferents indrets del territori. Unes pluges que aniran a més a partir del migdia i al capvespre i podran afectar a qualsevol indret del territori de les Illes. D'altra banda, el que també destacarà serà el vent. Tindrem una entrada de vent de gregal que a primeres hores bufarà moderat i guanyarà encara més força a partir del capvespre. I en conseqüència també tindrem unes condicions marítimes bastant complicades al nord i nord-est del territori. D'altra banda, la temperatura no tindrà gaires canvis respecte d'ahir. Esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 14 i els 16 graus. I hem de dir que en vista demà no millorarà gaire la cosa. Al llarg de la matinada encara continuarem amb unes pluges bastant importants. El vent anirà més i, per tant, continuarem també amb un panorama marítim bastant complicat. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus a Santanyí, 11 a Inca i 12 a Vilafranca. A Menorca, 13 graus a Ciutadella i 14 a Mahó. I a les Pitiuses, 11 graus a Sant Antoni i 12 a Eivissa.
I d'unes festes de Sant Sebastià a Palma marcades pel mal temps. I en els esports, en futbol, setmana tranquil·la li espera, la que li espera el Reial Mallorca després de la victòria contra l'Atlètic Club per 3-2. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El mallorquinista sumaren els 3 primers punts de l'any. Es situen 2 per damunt la zona de descens que marca l'Alabes. El Barça va perdre a Noeta contra la Reial Societat per 2-1 i es manté el líder només un punt del Real Madrid. A la primera federació, l'Eudé Eivissa continua amb bona dinàmica i ha sumat una nova victòria per 2-0 contra el Real Múrcia. Senegal s'imposa al Marroc per 1-0 i guanya la Copa d'Àfrica, i en bàsquet, derrota del Palmer 79-88 contra el Fuenlabrada. En tennis, esperam avui, en principi d'aquí un minuts, el debut de Jaume Munar a l'Open d'Austràlia, que s'estrenarà contra Dalibor Vershina.
Són ara les 7:05 amb Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Abaussà, Caterina Bany i Toni Escanelles. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Ben pendents de la darrera hora de l'accident de tren a Còrdoba, al Manco, 21 persones han mort i 73 han resultat ferides, 24 d'elles de gravetat, en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a l'altura d'Adamuz. Els fets han ocorregut a 15 minuts per les 8 del vespre d'aquest diumenge, quan tres vagons d'un comboi d'Airo que feia el trajecte Màlaga-Madrid ha envaït la via contrària i ha xocat contra un Alvia que circulava des de Huelva. A causa de l'impacte, els dos primers cotxes d'aquest tren de l'Alvia, que duia 53 viatgers a bord, han caigut per un terraplà de 4 metres de profunditat.
Els primers moments després de l'accident han estat de confusió i preocupació.
Sigo disfuncional, o sea, no puedo ni buscar.
Como mi padre,
i és que el cop, tal com expliquen els testimonis, ha estat fort. S'han produït dues frenades que han provocat que la gent caigués al terra. Són la mare d'una dona que viatjava amb un dels trens i una passatgera.
Aquello era una catàstrofe, que havia una quantitat de morts increïble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir y que estaban solos, que no había policía, no había llegado todavía nadie. Y esa ha sido la situación. Gracias a Dios ella la ha podido contar.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando.
Però també han estat instants de feina intensa per part dels treballadors ferroviaris que han demanat calma i col·laboració.
Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avançar a los primeros coches del tren.
A l'exterior, la Junta d'Andalusia ha muntat un dispositiu sanitari per atendre els ferits i un equip de la Unitat Militar d'Emergències s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per donar suport a les tasques. També s'ha oferit atenció psicològica als familiars de les víctimes i ferits i s'ha instal·lat un punt mèdic avançat a l'edifici d'ADIF. Dèiem que, de moment, s'han comptabilitzat 21 persones mortes. Una d'elles és el conductor de l'Àlvia i més de 70 han resultat ferides. El conseller d'Andalusia, Antonio Sanz, no descarta que les xifres vagin a pitjor.
Pero no descartamos que esto pueda seguir, lamentablemente, con una situación todavía mucho más compleja, con mayor número de víctimas fallecidas y un número destacado de heridos graves. En aproximadamente vamos a facilitar un dato ya de los heridos.
Els equips han treballat durant tota la nit per avançar en les tasques de rescat, tot i que la fosca ha dificultat l'excarceració dels passatgers que continuen atrapats. Pel que fa a les causes, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha assegurat que és un accident estrany.
El tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
A causa de l'accident, s'ha suspès la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Còrdoba, Sevilla, Màlaga i Huelva.
I d'haver aquesta tragèdia a Còrdoba marcarà l'agenda política de la jornada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès tota l'activitat que tenia prevista per avui i el ministre Puente es traslladarà fins al lloc dels fets per seguides de primera línia com avancen les tasques de rescat i d'investigació. Per part seva, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a les direccions autonòmiques i provincials oficials del partit que cancel·lin la seva agenda pública com a mostra de condol, tot després d'haver traslladat el condol als familiars de les víctimes.
Així és, i començant pels polítics de les illes, destaca la presidenta del govern. En un missatge a X, Marga Proens ha afirmat seguir amb molta preocupació i tristesa el descarrilament. També la secretària general del PSIP, Francina Armengol, que també és l'actual presidenta del Congrés, ha volgut agrair als equips d'emergència la seva ràpida actuació. I seguint en aquesta línia, des d'Andalusia, el president de la Junta, Juanma Moreno.
Situación, como digo, muy triste, un día muy triste, un día muy, muy, muy oscuro para Andalucía. Y estamos todos pues, bajo el shock porque no estamos acostumbrados, nadie está acostumbrado a un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo, ¿no?
A escala nacional, els polítics també s'han pronunciat i ho han fet igualment a través de la xarxa social X. Pedro Sánchez ha escrit que és una nit de dolor profund pel país i ha remarcat que cap paraula pot alleugerir el sofriment. El líder del PP, per part seva, ha apuntat que les notícies que arriben des de Còrdoba són molt greus i doloroses i que no hi ha res més urgent ara que atendre a les víctimes i a les famílies.
El condol també ha arribat, però, des d'altres països.
El president de França, Emmanuel Macron, ha escrit un missatge a X en castellà allà en el qual hi podem llegir una tragèdia ferroviària colpeja Andalusia. Pensament per a les víctimes, família i tot el poble espanyol. En el mateix sentit, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut expressar la seva tristesa i ha dit que Itàlia comparteix el dolor d'Espanya i el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha assegurat estar consternat.
Són les primeres reaccions que arriben en aquesta tragèdia, l'accident en el qual hi ha mort més d'una vintena de persones, 73 més han resultat ferides, un accident de tren per mort d'un descarrilament d'un tren a Còrdoba. Hem de dir que no es veia un accident tan greu si es manté aquesta xifra de 21 morts des del 2013, quan un Alvia que feia el trajecte Madrid-Ferrol va sortir de la via Angrois, prop de Santiago de Compostela, amb un balanç, en aquest cas, en aquest accident de 80 morts i 145 ferits.
En els darrers anys també hi ha hagut altres sinistres destacats. El 2016 a Oporriño, Pontevedra, Galícia, 4 persones varen morir en el descarrilament d'un tren Vigo-Porto. I l'any 2018 a Vacarisses, a Barcelona, un accident de l'R4 de Rodalies va causar un mort i 44 ferits lleus. També hi va haver un altre accident el 2019. 2 trens varen xocar de manera frontal, com en aquest cas, en aquesta mateixa línia, amb la mort d'una maquinista de 26 anys. El 2020, una col·lisió entre un Alvia i un vehicle que havia caigut a la via va provocar 2 víctimes mortals. I el 2022, un altre xoc entre un tren de mercaderies i un de passatgers a Sant Boi de Llobregat va causar la mort del maquinista i 85 ferits, cap, com dèiem, tan greu com aquest de Còrdoba.
Hem de dir també, Cristina, que abans de la tragèdia d'Angrois també hi va haver accidents greus com el de Castelldefels a Catalunya de l'any 2010.
Sí, un accident que també es va saldar amb 12 persones atropellades per un tren o un altre a Xinxilla l'any 2003, on un xoc frontal entre un Talgo i un tren de mercaderies va deixar de 9 morts. I això que l'altre la velocitat no estava en marxa. Al llarg del segle XX i les dècades posteriors, el ferrocarril espanyol també ha patit sinistres molt greus, com els de 1944 i 1972, amb prop de 80 víctimes en cada cas i diversos accidents mortals durant els anys 80 i 90.
Aquí a les Balears, els accidents més destacats varen ser el 2002, quan el tren de Sa Pobla no va frenar a temps i va xocar contra l'andana.
I un descarriliment de Sineu a la altura de Petra va descarrilar a un revolt just a l'any següent, el 2004.
He de començar a recollir ja algunes entrevistes i reaccions en aquest accident i primer de tot volem parlar amb una persona que en sap molt del ferrocarril aquí a les Balears. Saludam José Ramón Horta, que és el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca. Molt bon dia, senyor Horta.
Què tal? Bon dia. El que aquí consternats aquí de serveis ferroviaris per aquesta tragèdia que ha succeït a Córdoba. La veritat és que és un pèssim dia pels ferroviaris.
Uh-huh. És un pèssim dia pels ferroviaris i, tot i que encara s'està fent molta feina al terreny per recuperar aquestes víctimes, de moment el balanç és de més d'una vintena de persones que han mort. Ja s'està començant a parlar també de les causes d'aquest sinistre. De fet, acabam d'escoltar el ministre Òscar Puente, que parlava d'un accident molt estrany per les causes, que és el que se sap de moment des del punt de vista més tècnic.
Bueno, des d'aquí, des de Mallorca, no tenim més informació que se fa públic a través de Renfe i d'Irio, que són els nostres companys que operen aquestes línies, i la veritat és que hem de ser molt prudents en quant a un anàlisi de les causes i hem d'esperar en el transcurs de la investigació. Ara m'estim més, no feia cap valoració. Des de luego, per dir ser que l'accident ha tingut lloc a un puesto on s'havia fet un manteniment molt recentment. Després els trens són Alvia i un tren d'Irio, són trens nous, i per lo vist l'accident ha estat una recta, per la qual cosa no sabem què dir i hem d'esperar el resultat de la investigació.
Uh-huh. Com es gestiona un accident d'aquestes característiques?
La veritat és que és una cosa terrible i Déu m'ho alliberi. Aquí a Mallorca hem tingut qualque vegada qualque accident, afortunadament no d'aquestes proporcions, i bueno, hi ha un protocol establert i s'han de seguir fil per randa i esperar que no mos passi res semblant, perquè la veritat és que aquí a Serveis Ferroviaris estem tots en la pell de gallina i és una tragèdia que no sabem exactament com a enfocar, i de fet avui a les 12 convocarem una petita concentració a l'estació intermodal del personal de SFM en solidaritat amb els nostres companys de Renfe i d'Irio i en solidaritat amb les víctimes i els seus allegats.
Uh-huh. I també convocaran a les 12 aquesta mostra de dol, aquesta petita concentració, com dèiem, per mostrar el dol cap a les víctimes. Des del punt de vista més tècnic, es parla també de la velocitat, no? Quins són els perills d'aquests trens d'alta velocitat?
Bueno, la velocitat, és a dir, els trens estan dissenyats per a una velocitat i aquesta velocitat té que veure en el seu traçat i en les característiques de la via. Les vies d'alta velocitat són vies que estan compartides per diferents operadors, Ouigo, Renfe, Irio, i a part també Renfe ofereix per aquestes mateixes vies serveis d'Alvia. Que també són trens, no són trens d'alta velocitat, però sí que són trens molt ràpids. I, bueno, la veritat és que tot això està protocolitzat. A més, tenen implantat un servei important dins dels trens, RTMS, és a dir, que és el servei que et manté de seguretat que impedeix que els trens vagin més ràpid de la velocitat que tenen establerta per aquell determinat tram. D'aquesta manera, s'intenta obviar la raó humà. No sabria, és que no estimaria més no fer cap pronunciament sobre les possibles causes, mm-hmm, perquè han d'estar esperant el resultat de la investigació, que serà llarga. Ara ha d'intervenir la Comissió de Seguretat Ferroviària, que és un organisme independent que fixa la llei del sector ferroviari, i que serà la que prendrà en consideració quines seran les causes i quines accions vendran a continuació.
Bé, t'esperarem a que es facin aquestes passes per continuar parlant d'aquestes causes. José Ramón Horta, gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe a primera hora del matí.
Molt bon dia.
Bé, doncs, de parlar ara d'una actualització de la xifra de morts. Són 39 les persones ja confirmades, les víctimes mortals d'aquest accident de tren. 73 més, recordem que n'han resultat ferides, uns fets que passaven quan faltaven 15 minuts per les 8 del vespre, quan tres vagons d'un comboi d'Aero que feia el trajecte Màlaga-Madrid enveien la via contrària i xocaven contra una Alvia que circulava i que havia partit des de Huelva a causa de l'impacte. Els dos primers cotxes d'aquest tren de l'Alvia, que duia 53 passatgers a bord, caien per un terraplè de 4 metres de profunditat. Com dèiem, són ja 39 les persones que han perdut la vida en aquest accident de tren a Còrdoba. I la veritat és que tots els mitjans de comunicació es fan ressò en aquesta hora d'aquesta notícia, els nacionals aquí a Espanya també, però els mitjans internacionals, Toni, els diaris editats en paper, em dedica que tots obren ja amb aquest tràgic succés.
És així, lògicament no tots tenen la darrera hora, evidentment molt manco aquesta que acabem de conèixer just ara, aquesta xifra de 39 morts, però sí que aporten com a mínim el que es tenia a l'hora del tancament d'aquests diaris. En el cas del País, per exemple, parla d'una tragèdia mortal en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat, col·lisió mortal a l'alta velocitat, diu El Mundo també a tota portada. Tots dos deixen altres temes que duen a la part de baix i obren, òbviament, amb les fotografies molt impactants d'aquest accident. També ho fa La Vanguardia, que se la juga en aquest cas i apunta a 21 morts, era la xifra que tenien en aquell moment. Diu El Manco, això sí, la xifra, una xifra que, com dèiem, ha anat augmentant al llarg de la matinada i ara mateix acaba de modificar-se, i l'ABC, per la seva banda, un poc més genèric també, parla de tragèdia ferroviària a Còrdoba. També dèiem exportada a tots els mitjans de caire internacional. És el cas de la BBC, per exemple, que també parlava d'aquests 21 morts. Els diaris digitals en parlaven també, a la seva edició digital. Cal recordar que a Màlaga hi ha una relació molt estreta amb el Regne Unit, que hi ha milers d'anglesos que viuen allà, i per això tots els mitjans anglesos se'n fan ressò a totes les portades. 21 és la xifra que també aporta The Guardian. Le Monde, per exemple, i anant ja cap a França, també ho du a dalt de tot a la portada. I si miram els diaris italians, per destacar-ne un, d'Emil Corriere de la Sera, ho du també a la secció de vídeos. Passen molt de casos també d'aquestes webs, de diaris europeus, que aporten aquests vídeos dels primers moments de l'accident, dels primers minuts en què la informació encara es movia molt aviat, però es coneixia molt poc. De fet, els Estats Units i tot, la CNN ho du com a un dels primers temes de la seva portada general, i el New York Times obre una finestreta específica per fer-ne un seguiment. També és tema destacat, atenció, Infobae, un dels principals digitals d'Argentina, o el Times of India, que també ofereix o refereix aquest accident, atenció, amb un terme interessant, diu impacte global.
Bé, aquest accident ferroviari arriba també a les portades dels principals mitjans a l'exterior d'Espanya. Evidentment, a Mallorca, a les Balears, també se'n parla als diaris que encara no havien tancat l'edició quan ha corregut.
És així, però encara així ho duen pràcticament tots també, els digitals també. Última hora, per exemple, és el que té més cintura i ja en parla la seva portada d'aquests 20 morts en aquell moment, tot i que l'edició digital ja actualitzava a 21 i en fa una actualització constant. Diari de Mallorca, per la seva banda, ho duen petit. A la portada treu un tema local, però també parlava d'aquests 21 morts, i Mallorca Diario, el digital, ho du a baix actualitzat. Ok, Balears, en aquest cas, i l'Ara Balears no ho duien, però aquesta notícia d'impacte és les edicions digitals, tant de Diario d'Ibiza com del Periódico, també el Menorca, que ho du a la falda, a la seva edició impresa. En canvi, el Periódico d'Ibiza en paper, també saben que és la filial d'Última Hora del Grup Serra, per tant, també ho duia a la seva portada completa dedicada en això, i el Diario d'Ibiza també.
Bé, doncs nosaltres estarem ben pendents de l'actualització, de totes les actualitzacions que hi hagi d'aquesta succés d'aquest accident de tren a Còrdoba. La darrera actualització precisament fa referència a la xifra de morts, que s'eleva ja a 39 persones. Són les 7:23.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I com dèiem, la tragèdia ferroviària ha alterat l'agenda política d'avui. Pedro Sánchez, el president del govern central, ha suspès tots els actes previstos, inclosa la reunió que tenia programada amb el líder del Partit Popular, amb Alberto Núñez Feijóo.
Tant el president del govern espanyol com la majoria dels seus ministres han posposat l'agenda prevista per avui. Només es manté la reunió de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que manté la reunió amb representants del sindicat Comissions Obreres i UGT, tot per abordar la situació laboral del sector turístic. A més, la ministra de Defensa, Margarita Robles, es trobarà avui amb el cap d'estat major d'aquest ram. La suspensió de la reunió de Sánchez i de Feijóo deixa en l'aire, per tant, de moment, un dels temes prioritaris que s'havien d'abordar, com ara la proposta de finançament autonòmic. Unes hores abans d'aquesta trobada, Núñez, Feijóo ha assolit un front comú amb tots els líders populars autonòmics contra el sistema de finançament. La presidenta del govern, Marga Proens, ha estat una de les firmes d'aquesta declaració de Saragossa, que rebutja el repartiment impulsat per l'executiu de Sánchez.
Ni reuniones bilaterales, ni mucho menos imponerle lo que han negociado en secreto a los demás. Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo. reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo. Señor Sánchez, el dinero de los españoles es de los españoles.
El document aposta, diuen els populars, per un finançament que respecta la igualtat entre tots els espanyols i va en contra del sistema separatista d'Esquerra Republicana de Catalunya que diuen ha imposat a l'executiu espanyol. Abans de l'acte dels populars i d'aquestes paraules de Núñez Feijóo, en declaracions a La Vanguardia, Pedro Sánchez insistia a defensar la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic.
Ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica, porque ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. Todas reciben más, todas ganan.
Bé, estarem pendents avui d'aquests canvis en l'agenda. De moment s'han suspès, s'han cancel·lat tots els actes previstos per avui per part dins l'agenda del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. I encara de la política, a Menorca, la muntanya del Toro va acollir ahir una concentració impulsada per Més per Menorca i amb el lema Menorca per viure, una trobada per fomentar que la Diada de l'Illa sigui també una jornada de reivindicació.
L'actriu menorquina Laura Pons va ser l'encarregada de llegir el manifest en denúncia perquè cada vegada més famílies d'aquesta illa no tenen casa, diu, i que el model econòmic actual es basa massa en el turisme, precaritzant l'economia dels illencs. Ha estat una concentració contra l'especulació, a favor de la defensa del camp per als pagesos i també de la llengua pròpia. Esteve Barceló és el coordinador general de Més per Menorca.
El model actual està deixant de fora de l'accés a l'habitatge a moltes famílies menorquines que volen fer projecte de vida aquí i, per tant, és un dels reptes principals, però tot això va lligat a l'activitat econòmica, va lligat a la defensa del territori, va lligat, en definitiva, a la nostra identitat, a la nostra cultura, i tot està interrelacionat.
També hi ha assistit el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, per donar-hi suport.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I són ara les 7:27. A partir d'avui entra en vigor el pla de contingència obstetrícia i de ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques. La resta de dones es derivaran a altres hospitals. S'estima que l'Hospital de Referència del Llevant, en aquests moments a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts.
Les baixes d'una part de l'equip de facultatius de Manacor ha obligat a que el servei de ginecologia del centre hagi de reduir a partir d'avui el nombre de metges que fan guàrdia. A la pràctica, això vol dir que es passen de 2 a un únic ginecòleg a partir de les 3 de l'hora baixa. Ignasi Casas n'és el gerent.
Sempre es prioritzarà aquelles coses que siguin d'alguna manera més crítiques amb la situació, enfront altres que es puguin derivar o que es puguin ser tractades diferidament.
L'hospital atendrà totes les urgències, tot i que de manera excepcional, en el cas d'urgències que es puguin demorar, les pacients es derivaran a un altre centre sanitari, en coordinació, això sí, amb el SAMU 061 i amb els serveis de ginecologia d'altres hospitals.
És donar la millor assistència possible, amb la màxima seguretat i qualitat, a totes les dones del sector de Llevant, i evidentment el que es farà és prioritzar amb criteris clínics. Hem de pensar que tenim 8.000 assistències ginecològiques i d'obstetrícies a l'any.
Segons la Conselleria, l'Hospital de Manacor i el Servei de Salut treballen de manera conjunta en la recerca de professionals a fi d'ampliar la plantilla dels especialistes en ginecologia.
I fa dues dècades de l'aprovació de la primera llei antitabac a l'Estat, una norma que va canviar els hàbits socials i va reduir l'exposició al fum en espais públics. Tot i això, el balanç actual és agredolç a les Balears com a la resta del territori. Nofumadores.org adverteix que els avenços assolits des del 2005 estan en risc davant l'auge dels nous productes amb nicotina i de la manca d'una reforma legal efectiva per controlar-ne la banda i l'ús, sobretot en menors.
Des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, la prevalença del tabaquisme ha baixat en xifres superiors al 25%, fins a situar-se entorn del 19%. Tot i aquesta davallada, però, societats científiques alerten d'un augment del consum de nous productes entre menors i adolescents. A les Illes Balears, un de cada tres assegura haver usat alguna vegada els cigarrets electrònics tassa per sota de la mitjana estatal, s'ha de dir. Toni Zamora és el coordinador assistencial de salut mental de l'IB Salut.
Es cierto que en Baleares las cifras son más bajas que la media nacional, pero evidentemente las cifras aún así son muy altas, sobre todo por el potencial dañino que tienen los vapers. una de las cosas que más nos asustan es que hay una percepción de que los vapers o vapear en general son inocuos, tengan o no nicotina, tienen además un montón de sustancias que son perjudiciales claramente para la salud.
Nofumadores.org denuncia que la reforma de la llei antitabac, encara pendent d'aprovar al Congrés dels Diputats, manté el buit legal sobre els productes alternatius, especialment els vapejadors.
I manquen uns segons per arribar a les 7:30 del matí. Passar les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns, avui centrades en la tragèdia a Còrdoba. S'eleven a 39 les persones que han mort en l'accident ferroviari. Dos trens han descarrilat a l'altura d'Adamuz, quan faltaven 15 minuts per les 8 del vespre d'aquest diumenge.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando.
Tres vagons d'un comboi que feia el trajecte Màlaga-Madrid han envaït la via contrària i han xocat contra un Alvia que havia partit de Huelva.
Els dos primers cotxes d'aquest tren, que duia 53 viatgers a bord, han caigut per un terraplè de 4 metres de profunditat. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, assegurava aquesta matinada que és un accident estrany.
El tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
I primeres mostres de condol aquí a les Balears. L'estació intermodal de Palma acollirà a les 12 del migdia un minut de silenci per les víctimes d'aquesta tragèdia ferroviària a Andalusia.
En declaracions a l'informatiu Matí, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha explicat que a partir d'ara s'obri una investigació per part de les autoritats competents que augura serà llarga i complexa.
Han d'estar esperant el resultat de la investigació, que serà llarga. Ara ha d'intervenir la Comissió de Seguretat Ferroviària, que és un organisme independent que fixa seguit del sector ferroviari i que serà que prendrà en consideració quines seran les causes i quines accions prendran a continuació.
També la presidenta del govern, Marga Proens, ha expressat el seu condol a les víctimes i als seus familiars. Així mateix, l'accident marcarà avui l'agenda política. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha suspès tota l'agenda, també la reunió que tenia prevista avui amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
I aquest dilluns els pescadors de les Balears s'aturen per protestar contra les noves obligacions de control pesquer.
Asseguren que són desproporcionades, ineficaces i que posen en perill la flota artesanal. A més, diu quan faran minvar la qualitat del peix fresc. Avui a les 11, la Federació de Confraries de Pescadors de les Illes han convocat una concentració al moll pesquer de Palma.
Tot d'una en parlarem amb el president de la Federació de Confraries, amb Domingo Bonnin. També a partir d'avui entra en vigor el pla de contingència obstetrícia i de ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques.
La resta de dones seran derivades a altres hospitals. S'estima que l'Hospital de Referència del Llevant, en aquests moments a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts.
I avui també vos expliquen que la meitat de les treballadores domèstiques de les Balears han viscut situacions racistes.
Així ho alerta la Federació SOS Racisme en el seu informe anual 2025. L'entitat alerta que el racisme es manifesta en insults, humiliacions i estereotips vinculats a l'origen, la documentació o en el color de pell.
I avui revela de Sant Sebastià Palma estaran ben pendents del temps perquè hi ha possibilitat de pluja i avisos de vent fort a Mallorca i a Menorca, sobretot a partir del vespre. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, encetam una revetlla de Sant Sebastià que ens vendrà marcada per les precipitacions. De fet, al llarg de les primeres hores del dia ja han tingut algunes pluges a diferents indrets del territori i a partir del migdia, primeres hores del capvespre, aquestes pluges podrien acabar afectant a qualsevol indret de les illes. D'altra banda, també destacarà el vent, que bufarà de gregal. A primeres hores ho farà moderat i guanyarà intensitat també a mesura que ens acostem al vespre, i això farà que la costa més exposada al nord i est de cada una de les illes, el panorama marítim marítim sigui bastant complicat, amb un onatge intens, mentre que la temperatura no variarà gaire respecte d'ahir. Els valors més elevats giraran entre els 14 i els 16 graus aproximadament, i que passaran vista demà, dia de Sant Sebastià. Les condicions seran bastant semblant, continuaran les precipitacions, sobretot fins al capvespre, a partir d'aquest moment sí que començaran a fluixar, però el que sí que continuarà serà el vent, que tornarà a bufar amb molta d'intensitat, i per tant continuaran també amb un onatge molt intens al nord del territori. Ara mateix tenim a Menorca 13 graus a Sant Lluís i 13 també a Cala Morell. A les Pitiuses, 10 graus a Cala Jondal i 12 a Santa Eulària. I a Mallorca, 10 graus a Deià, 11 a Manacor i 14 a Alcúdia.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 35 minuts de les 7 del matí, moment ara per la informació esportiva, començant parlant de tennis i d'una darrera hora, perquè en aquesta hora debuta Jaume Munar, l'obert d'Austràlia. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El santanyiner s'estrena efectivament a Melbourne contra el txec Dalibor Verchina. De moment, en el primer set, ha començat fa un minutet aquest partit, 2-3 favorable al tenista txec Dalibor Verchina. Estarem pendents al llarg del dematí. D'altra banda, Carlos Alcaraz ha debutat també en victòria, triomf del murcià en 3 sets, 6-3, 7-6 i 6-2 contra Adam Walton. 2 hores i 8 minuts ha necessitat Alcaraz per eliminar el tenista local. Dimecres, a la segona ronda, es trobarà en Jannik Hafman. I en futbol, el Real Mallorca continuarà una jornada més fora de les places de descens gràcies a la important victòria que va aconseguir davant l'Atlètic Club. 3 punts que permet al mallorquinista guanyar aire a la classificació i afrontar amb més confiança el pròxim compromís de Lliga. El Mallorca situa 2 punts per damunt la zona de descens que marca l'Alavés. Avui l'equip descansa i demà tornarà a la feina per preparar el partit d'aquest diumenge al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid en un partit d'alta exigència. Pel que fa al transmarcador, destacant la derrota del Barça per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat, que deixa la classificació més emocionant al capdavant. Els blaugranes són líders, però només a un punt dels madridistes. Avui a les 9 del vespre tancaran la jornada el Martínez Valero Elche Sevilla a partir de les 9 del vespre. I el Barça femení continua en pas ferm a la Lliga i aquest cap de setmana ha tornat a sumar altres punts. Les blaugranes s'han imposat per 0-2 al camp de la Lama en un partit controlat. Més enllà del resultat, el retorn de Patrick Guijarro, la migcampista mallorquina, ha tornat a trepitjar la gespa després de 3 mesos apartada del terreny de joc per lesió. Una reaparició molt celebrada tant per l'equip com per l'afició. Sentim la mallorquina.
Feliz, feliz de volver con mis compañeras, de volver a entrenar esta semana, de volver a jugar hoy y bueno, de haber podido tener unos minutillos hoy. Esta semanita estar con el equipo ya es otra cosa, he estado súper feliz e incluso viajar en este viaje para mí ha sido un premio.
Una bona notícia per al Barça i també per a la selecció espanyola, que recuperen una peça clau al mig del camp. La U d'Eivissa continua amb bona dinàmica i ha sumat una nova victòria aquest cap de setmana. L'equip pitiu s'ha imposat per 2-0 en la diana de Davo Iago al Real Múrcia, en un partit seriós i molt complet. Els gols han permès al Blau Cels controlar el marcador i assegurar 3 punts importants tant per la classificació com per la confiança del vestidor. La U d'Eivissa manté així la bona ratxa i que l'apropa a la part alta de la classificació. Sentint l'entrenador Miguel Álvarez.
Y creo que desde el colectivo es un trabajo sin balón increíble, pero después con balón ahora ya le damos más continuidad, ahora damos miedo, ahora asustamos, y sobre todo el otro día en Cartagena, yo que sé, que estábamos 7 hombres en, lo llamamos bloque bajo y 7 para poder rematar, tuvieron ocasiones todos. Y hoy ha pasado igual, bueno, de hecho, es que no llega nadie, ha llegado Iago, ha llegado David. O sea, eso es lo importante, es la fe, es la actitud lo que tiene. Yo creo que hay algo en la vida que multiplica, que es la actitud.
A la segona federació, el Poblense va perdre per la mínima el camp de l'Olot 1-0. Tot i la derrota, el conjunt Poble continua com a líder del grup. L'Atlètic Balear va empatar a 1 al camp del Girona B. Sentim precisament el tècnic del Blanc i Blau, Luis Blanco.
La sensación es positiva, que podíamos haber
que podíamos haber ganado, pero bueno, al final un punto fuera de casa, pues sumas, pero bueno, queremos ganar, pero bueno, ya pensar en el siguiente, que seguramente si la semana que viene lo hacemos el partido bueno y ganamos en casa, pues bueno, siempre haces ese empate, lo haces bueno, si después viene una victoria.
També empata un gol entre el Terrassa i la Societat Esportiva Eivissa Illes Pitiures i mateix resultat a Cert Forques entre el Porreres i el València Mestalla, sentint la valoració de Jaume Mut, entrenador del Porreres.
Nosaltres hem fet un partidarro, per això 50 minuts en 10 jugadors en totes les circumstàncies que havien passat, pues crec que té molt de mèrit el partit que hem fet. Però sí que per allò tens una part de rebó en què ha estat un partit que ja has pogut lleure ja per un costat o ja per l'altre.
A banda del futbol, en bàsquet, a la primera FEP, el Palmer va perdre el Palau d'Esport de Somoix contra el Fuentlabrada per 79 a 88. Recordant també, pel que fa als equips balears, jugats aquest cap de setmana, Estia Menorca 71, Guipúscoa 64, Leima Corunya 94, Figo i Palma 72. I pel que fa a la segona federació, el Clas Sant Antoni d'Eivissa va imposar l'Osca per 86 a 60 en un gran partit de l'equip de Josep Maria Barrocal, el que sentim.
Hem jugat un molt bon partit, sobretot tres quarts, amb molt bona actitud en defensa, amb bones solucions en defensa, partint la pilota, ficant, independentment que se'ls faltaven dos jugadors importants, com a Corraliza i al final Figueroa, el que els dic sempre, s'han de centrar en fer el nostre joc. I durant quasi tres quarts he fet el nostre joc com ens agradaria fer. Espero que treballem, l'equip està creixent i, bueno, content.
I a la Lliga Challenge continua intractable l'Azul Marino, que dissabte va fer en tota claretat de l'Ardó i per 99 a 54. Alba Torrent va debutar jugant de 7 minuts i anotar 10 punts. Ara ja són 16 els partits consecutius sense perdre d'un equip que continua fent història al bàsquet femení espanyol. Recordem que està en joc ara mateix el partit del Obert d'Austràlia a Melbourne entre Jaume Munar i Dalibor Verchina. De moment, en el primer set, Jaume Munar 2, Verchina 4. Anem a veure com acaba aquest debut de Jaume Munar, com dic, en aquest primer gran slam de la temporada.
I també ben pendents del tennis en aquesta hora del matí. Són les 7:42. Fem una pausa.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana. A veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Set i 43 minuts, continuem pendents en aquesta hora de la tragèdia a Còrdoba de l'accident de tren que passava, succeïa ahir vespre a les 8. Amb l'actualització de la darrera hora, són 39 les víctimes mortals d'aquest accident. 73 han resultat ferides, 24 elles de gravetat en aquest descarrilament de dos trens d'alta velocitat a l'altura de Damut, com dèiem, a Còrdoba. Uns fets que passaven quan faltaven 15 minuts per les 8 del vespre, quan tres vagons d'un comboi d'Iro, que feia el trajecte Màlaga-Madrid, en veien la via contrària i xocaven contra una Alvia que circulava per allà i havia partit des de Huelva. A causa de l'impacte, els dos primers cotxes d'aquest tren de l'Alvia, que duia 53 viatgers a bord, caien per un terraplè de 4 metres de profunditat. Els primers moments després de l'accident eren de confusió i de preocupació. Això ho explicava una passatgera.
Yo sigo disfuncional, o sea, no puedo ni buscar.
Como mi padre, ¿entiendes lo que hizo?
Ya, eso estaba pensando. Digo, espero coma mi padre.
Mi madre va a volver a decir bien.
El cop, tal com expliquen els testimonis, ha estat fort. S'han produït dues frenades que han fet que la gent caigués a terra. Escoltem ara la mare d'una dona que viatjava en un dels trens i també a una passatgera.
Aquello era una catàstrofe, que havia una quantitat de morts increïble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir y que estaban solos, que no había policía, no había llegado todavía nadie. Y esa ha sido la situación. Gracias a Dios ella la ha podido contar.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando.
A l'exterior, la Junta d'Andalusia ha preparat un dispositiu sanitari per atendre els ferits i un equip de la unitat d'emergència s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per donar suport a les tasques.
I lògicament, com passa en aquest tipus d'emergències, també s'ha oferit atenció psicològica, sobretot en els familiars d'aquestes víctimes i de ferits, sobretot perquè les primeres hores anava augmentant a poc la xifra de morts i de ferits. S'han instal·lat també un punt mèdic avançat a un edifici i l'ADIF, els ferroviaris, deien que de moment s'havien comptabilitzat 21 morts, un d'ells precisament el conductor de l'Àlvia, i més de 70 ferits en aquest cas. El conseller de Sanitat andalusa és Antonio Sainz i no descartava que les xifres, tal com s'ha confirmat després, anassen a pitjor.
Però no descartamos que esto pueda seguir lamentablemente con una situación todavía mucho más compleja, con mayor número de víctimas fallecidas y un número destacado de heridos graves. En aproximadamente vamos a facilitar un dato ya de los heridos.
A partir d'aquest moment, els equips han estat treballant durant tota la nit de manera extensiva i intensiva per avançar en les tasques, per rescatar tota la gent possible, tot i que la fosca ha dificultat molt aquesta excarceració de passatgers que continuen encara atrapats, de fet, a hores d'ara. Pel que fa a les causes, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, ha comparegut i ha assegurat que l'accident, ho ha dit textualment, és estrany.
El tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
A causa de l'accident s'ha suspès també la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i també Còrdoba, Sevilla, Màlaga i Huelva.
La tragèdia marcarà l'agenda política de la jornada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès l'activitat que tenia prevista per avui i Òscar Puente, el ministre, es traslladarà fins al lloc dels fets. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a les direccions autonòmiques i provincials de la formació que cancel·lin la seva agenda pública com a mostra de condol.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I encara continuem parlant d'aquesta qüestió, d'aquest accident a Còrdoba, perquè una de les veus importants en aquests casos és la veu dels psicòlegs que acompanyen a les víctimes i a les famílies de les víctimes. Per això volen conversar ara en directe amb Javier Torres, que és el degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Balears. Molt bon dia, senyor Torres.
Hola, buenos días.
Primer de tot, volíem demanar-li com es gestiona una tragèdia d'aquest tipus des del punt de vista psicològic.
Bueno, es una situación muy difícil porque cuando hay situaciones de estas características, como es un accidente con multitud de fallecidos, en ese momento hay una situación de caos, hay una situación de desconocimiento de lo que ocurre, de toda la gente que está ahí dentro, y eso hace que se generen pues desde crisis de ansiedad, incluso episodios violentos por la gente que no sabe realmente qué ha pasado, qué ha ocurrido, personas que están en situación de bloqueo emocional, de miedo, de incertidumbre, es decir, se mezcla ahí toda una serie de reacciones emocionales que son normales ante una situación de esas características, y de ahí la importancia, siempre lo hemos dicho, pues de ese apoyo psicológico que podamos dar desde el primer momento, no solamente a las personas afectadas, sino también a todos los familiares que, como hemos visto a lo largo de esta noche, pues se iban acercando porque querían saber noticias pues de sus familiares.
Clar, a més, encara en aquesta hora continua el rescat d'algunes de les víctimes i, per tant, hi ha molta incertesa, que és el més important ara per les famílies que estan esperant notícies.
Claro, lo más importante es conocer la situación de los familiares que están desaparecidos, tener informaciones en un sentido u otro, y ahí es ese momento pues de mayor impacto también emocional, pues ante esa incertidumbre de no saber si está fallecido, no está fallecido, si lo han trasladado a algún hospital, si está localizable, si no tienen noticias. Creo que son momentos muy complicados en donde, como he dicho antes, es importante ese apoyo psicológico, en donde, bueno, pues nos consta que ya hay equipos de psicólogos que están haciendo ese trabajo, pues prácticamente desde el minuto uno.
Un suport que ha de continuar també, una vegada passa la tragèdia. ¿De quina manera?
Sí, ese apoyo psicológico no solamente tiene que ser un apoyo puntual en situación de crisis, en donde de alguna manera lo que hacemos es estar ahí apoyando a la familia, haciendo ese acompañamiento, estar pendiente de las necesidades que puedan requerir en esos momentos de crisis, validando las emociones que tienen en esos momentos, sino también que eso va a requerir un trabajo a corto y medio plazo, sobre todo para todas aquellas familias que han perdido pues a alguien de su familia. Ahí sí va a ser necesario pues el poder ofrecerles un tratamiento psicológico, pues porque la situación de cada uno es muy diferente. Las secuelas que puedan presentar las familias, lógicamente, van a requerir pues de esta ayuda psicológica. Pero no solamente las familias, sino también yo quiero poner en valor un tema muy importante, y es que aquellas personas que tiempo atrás sufrieron un accidente de las mismas características, eso va a remover. Y entonces son personas que a lo mejor también van a poder necesitar de un apoyo psicológico por el tener que recordar lo que ellos sufrieron hace unos años. Y me estoy refiriendo, pues por ejemplo, a todos los familiares de las personas que fallecieron en el accidente del tren Alvia, que situaciones de ese tipo por lo que hacen es remover pues hechos que ocurrieron hace unos años, pero que siempre están ahí.
Sí, com sigui, és molta l'atenció que necessitaran tant les víctimes com els familiars, com també ara ens ho comentava senyor Torres, persones que en el passat han pogut patir també un accident similar, un accident d'aquestes característiques. Javier Torres, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Balears, gràcies per haver atès la telefonada d'IV3 Ràdio en directe avui matí dilluns.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
I són ara les 7:52 minuts, canviant d'assumpte. I és que avui hi ha una altra cita en l'agenda. Els pescadors de les Balears s'aturen per protestar contra les noves obligacions de control pesquer. Asseguren que són desproporcionades, que són ineficaces i que posen en perill la flota artesanal. A més, diuen, faran minvar la qualitat del peix fresc. Avui a les 11, la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears ha convocat una concentració, i a l'informatiu matí d'avui en volen parlar ara amb el president de la Federació de Confraries, amb Domingo Bonin. Aquí podem saludar també ara en directe. Senyor Bonin, bon dia.
Bon dia per dir algo, perquè després de lo de l'accident d'estren que ha afectat a la família pesquera de la part de Huelva, de fet, el president de la Federació Andalusa no se podrà desplaçar perquè un familiar seu està... és un dels morts que hi ha. Per tant, de qualque manera, també molt veiem afectats per dues... Són notícies per dues bandes, per lo d'estren i per l'aturada nostra.
Notícia també, per tant, per mort de la tragèdia, no?, que com d'un content durant tot l'informatiu succeïa ahir vespre, quan faltaven 15 minuts per les 8 del vespre, en el qual de moment hi ha 39 víctimes confirmades, però estan pendents també que aquest nombre de víctimes pugui augmentar perquè continua el rescat d'aquestes persones en el lloc dels fets. Senyor Bonin, però com dèiem avui, també sou notícia per aquesta aturada que feis avui a tot l'estat, també a les Balears. i a les 11 hi ha una concentració de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears. M'agradaria que ens expliqués quines són, en concret, les vostres peticions, la vostra protesta.
Vale, mireu, fa 5 anys que una bona part és més important de sector pesquer, o sigui, se que mou més captures, estava immersa dins un pla de gestió que mos ha afectat en restriccions, esforços i sacrificis que havia afectat el funcionament d'aquesta part de la flota. Enguany havien aconseguit estabilitzar la situació, és a dir, ja mos donaven qualque dia més i no mos demanaven més esforços i sacrificis. Quan tenim una cosa controlada, que és molt important per nosaltres, ens trobem en la reforma del reglament de control de la Unió Europea, que bàsicament són dues coses, un preavís i una notificació de les captures, que són normes que dins l'Atlàntic són fàcils de fer, perquè la manera de pescar l'Atlàntic, les barques, els barcos són totalment diferents i ells surten normalment surten a capturar una sola espècie, el lluç, el bacallà, el que sigui, però solsa, només una sola espècie, i a lo millor estan navegant 3 dies per arribar a puesto, pesquen a lo millor una setmana o dues setmanes i llavors naveguen 2 o 3 dies per arribar a terra. Clar, amb aquestes condicions és molt fàcil tenir una petita idea dels quilos que tens més una notificació de 4 hores, que no és problema. Aquí sortim i entrem cada dia i el més habitual és que siguin jornades de menys de 12 hores amb mig de la mà. Explicaré. Previs de 4 hores. Vol dir que en 4 hores d'antelació, segons diu el reglament, tu has de notificar a l'hora que has d'entrar i has d'enviar també una estimació de les captures. Les pesqueres, o la immensa majoria dels puestos de pesca nostre, estan entre 30 minuts i 2 hores quan van a la gamba. O sigui, metafísicament és impossible que nosaltres comuniquem això. Però hi ha una altra, és que abans d'entrar a port has de també enviar una estimació de totes les captures. Fins ara només enviàvem aquesta estimació en captures que superassin els 50 quilos, que eren 2 o 3 espècies, no eren més. Això és relativament fàcil de fer, però una barca de bou que potser captura 40 espècies diferents, des d'un quilo fins a 60 quilos, amb la particularitat de que només que tinguem una desviació de més del 20%, extensió grave. Qualsevol problema que hi hagi en la declaració o mala declaració o un fall en la declaració del diari electrònic de bordo, són 3.000 euros de multa.
I senyor Bonin, ens queden només uns minuts per acabar l'entrevista, però avui, hora baixa, de fet, hi ha una reunió a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura i Pesca. Precisament, una de les qüestions que els demanareu serà que se vos apliqui aquesta exempció per a les barques que pesquen menys de 12 hores.
Exacte. És que el reglament comun... Aquí hi ha dues coses. La part del preavís depèn de l'estat membre, però a part dels quilos s'han demanat fer autoritzacions de la Comissió de Pesca. Clar, el mateix reglament autoritza que hi hagi excepcions per una part de la flota amb unes característiques molt especials, que són les de marees de menys de 24 hores, és a dir, tota la nostra flota. Fins ara, aquest reglament, la modificació va entrar en vigor dia 10. Fins ara teníem, diguéssim, un temps d'adaptació que no sancionarien, però aquest temps d'adaptació l'únic que ha fet és confirmar la impossibilitat de complir amb aquest reglament. Se preguntes, i si no acord, que jo per desig que hi hagi acord, què passarà? Doncs pues escolta, a partir de la setmana que veu d'aquesta setmana, sortirem si se sortirà sabent que te poden multar, i les multes són de 3.000 euros perquè és impossible complir.
És a dir, que incompliríeu aquest punt, sapiguent que vos exposeu també en aquestes sancions. Hi haurà més protestes?
Tot depèn de lo que passi avui a Eurobaixa, i me dona la sensació, per lo que mos arriba, que, bueno, no tenim la informació concreta, però que hi ha voluntat d'arribar a un acord, donat que la Secretaria General pues, ja fa uns dies que va enviar, per lo que mos diuen, l'excepció a la Unió Europea perquè me la provin i no va de passar per aquesta normativa que és injusta.
Domingo Bonnin, president de la Federació de Confraries de les Balears, gràcies per haver estat aquests minuts, tot i que hem hagut de traslladar l'entrevista a una altra hora per mort de la tragèdia a Còrdoba. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Cap problema. Moltes gràcies per l'interès que agafau.
I manquen uns segons per les 8 del matí. Tot d'una, actualitzam la darrera hora d'aquest accident ferroviari.